Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
Avui és 8 de març, 8M, Dia Internacional de la Dona. Una jornada carregada de reivindicació amb activitats i manifestacions coorganitzades arreu de les illes, amb convocants diferents, però amb un missatge que es comparteix. Malauradament, s'obren els motius per sortir avui al carrer. La lluita contra la violència masclista i la igualtat són les que tenen més visibilitat, però avui a l'informatiu posarem el focus també en la salut i la ciència. Metges del món, ates ja les Balears i només en el que duim d'any a 282 dones en situació de vulnerabilitat i xifren en 174 les incidències per accedir al Sistema Nacional de Salut. Traduït, la vulnerabilitat d'aquestes dones derivada de la desinformació, a una situació legal irregular o la dificultat per empadronar-se, entre d'altres, fa que tinguin moltíssimes dificultats per aconseguir una cosa tan bàsica com una cita mèdica. Titulars a les Balears. Es varen registrar l'any passat 1.428 agressions a professionals sanitaris, sobretot atenció primària. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Suposa un 15% respecte a l'any anterior. Segons el Servei de Salut, el 87% han estat agressions verbals i la resta físiques.
Les reserves hídriques de les Balears augmenten fins al 58% al febrer i ja no hi ha cap unitat en alerta.
Suposa un increment de 7 punts respecte al gener i també superior a la registrada ara fa un any.
Maria Agnès Sampol, del Partit Popular, ja és la nova batllessa de Porreres.
Fruit d'un pacte de govern, agafa el relleu de Xiscamora del Pi, que s'acomiada després de 13 anys al capdavant del consistori.
I l'Iran ha seguit bombardejant aquesta matinada països veïns com Kuwait, Qatar o els Emirats Àrabs.
Per la seva part, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat clar que seguirà amb l'ofensiva contra llocs clau de l'Iran.
En els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Empat agredolç el que va aconseguir ahir el Real Mallorca al camp de l'Osasuna a l'estrena de Martín de Michelis com a nou entrenador. Fins al minut 89, un doblet de Vera Moritz li donava els 3 punts als vermells. El temps extra, Quique Barja primer i l'ex-mallorquinista Ante Budimir després varen posar el definitiu empat a 2. Ja primera federació, partit molt complet de l'Odevisa, que va golejar 0-3 a l'Antequera i ja està només 2 punts de la zona de playoff d'accés.
Millora el temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui tancarem la setmana amb un diumenge de variabilitat. Esperam veure més estones de sol que no pas ahir, per això sí, tindrem interval de núvols que al llarg del dia en qualque moment sí que podrien tapar el cel, amb la possibilitat també de qualque precipitació. Es tractaria de fenòmens localitzats, de pluges ocasionals i disperses, però que podrien afectar punts de l'interior de Mallorca i també cap a l'interior d'Eivissa, menys probables a la resta. Quant a la temperatura, avui pugen també les màximes. Els termòmetres podrien tocar els 15-18 graus. Ahir van ser bastant més baixes que cap a l'interior de Mallorca. En canvi, a Eivissa i a Menorca no variaran tant. Ahir varen ser una mica més suaus. La direcció del vent en conjunt variable, bufarà de component sud, en conjunt també fluix, amb una situació marítima tranquil·la, tot i que podríem veure qualque redol de maró. Per demà mantindran certa inestabilitat, tenim aire fred a les capes altes de l'atmosfera i, per tant, són probables també alguns ruixats a l'interior de cada una de les illes.
Gràcies, Tomàs. Pel que fa a les carreteres, avui hi ha moltes activitats organitzades, no només les del 8M, que provocaran alteracions en la circulació. I allà talls en els darrers quilòmetres de les carreteres de Llucmajor a Sestanyol i de Campos a Serràpita i als voltants.
També a Sineu hi haurà avui alteracions per una duatló i en el cas d'Eivissa per una prova ciclista hi haurà limitacions a Sant Antoni del tram de carretera que puja a Sant Agnès de Corona.
Són ara les 8:04. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem a la portada avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Hi ha un bon grapat d'activitats relacionades que es duen a terme arreu de les illes a banda de les manifestacions convocades.
Novament, a Mallorca hi haurà dues marxes independents. La primera serà a les 12 del migdia, proposta del Moviment Feminista de Mallorca. Començarà a la plaça d'Espanya de Palma, passarà per Sant Miquel, Cort, carrer Conqueridor, fins a arribar al Born, on es llegirà el manifest. Maria José Busquets, portaveu del Moviment Feminista, explica que, malauradament, s'obren els motius per sortir avui al carrer.
Continua la violència masclista i la violència vicària. Han començat l'any i ja duim 10 dones assassinades i 2 infants. Encara patim bretxa salarial, sostre de vidre, manca de corresponsabilitat a les cures. Tenim una infrarrepresentació de la nostra gent dels espais de decisió. Tenim atur, precarietat laboral, estereotips sexuals. Encara hi ha moltes dones que són víctimes de l'explotació sexual i reproductiva.
I la segona marxa, convocada per la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, tendrà lloc al capvespre a partir de les 6, partirà també de la plaça Espanya. En aquest cas, amb el lema "O tornarem a fer més feministes que mai", recorrerà el carrer Sant Miquel, passarà per la plaça Major i enfilarà el carrer Colom per acabar a la plaça de Cort, on es llegirà un manifest. Sara Barceló és membre de la coordinadora.
Davant un context polític en el que ens trobem ara marcat per l'extrema dreta i els seus discursos reaccionaris, crec que no podem permetre retrocedir amb cap dels drets que m'han conquerit, i per això deim que cal ser més feministes que mai, no? Per donar resposta en el moment polític en el que ens trobam. No podem donar cap pas enrere, hem de continuar avançant en els drets de totes perquè se mos invada la vida.
Hi haurà talls de trànsit en tot el recorregut durant les dues marxes reivindicatives. L'Ajuntament de Palma recomana evitar la zona als conductors i als passatgers de l'EMT informar-se amb antelació dels canvis a la web i l'aplicació de l'empresa de busos urbans.
A Menorca, a proposta del sindicat CGT i la coordinadora 8M de Menorca, hi ha convocada una mobilització a partir de la 1 del migdia a Ciutadella. Partirà de la plaça de Ses Palmeres i acabarà als Pins amb un dinar, concerts i activitats.
A Mó també hi haurà manifestació, en aquest cas convocada pel col·lectiu de dones autoorganitzades de Menorca. Amb el lema "Resistir és existir", la marxa sortirà de l'esplanada a les 12 del migdia i arribarà fins al Carme, on es realitzarà la lectura que donarà fi a la manifestació.
Més enllà de les manifestacions, arreu de les illes s'han organitzat diverses curses reivindicatives. A Palma, a les 10, se celebra la novena edició de la cursa popular Palma Dona, que sortirà del Parc de Sarriera. Això farà que hi hagi també restriccions de trànsit a les vies adjacents fins a les 2 del migdia, afectant les línies de bus amb ruta a la zona. Són la L9 de Palma Son Espanyol i la Universitat, i també la L29 de l'Hospital Son Espases i Plaça Progrés, que circularan desviades.
També carreres pel 8M, volíem dir, Andratx, Santanyí, Sa Pobla. La primera en començar és la Social Run d'Andratx a les 8:30 des del Castell de Son Mas. En el cas de Santanyí, començarà a les 10:30 a la plaça Major, on també acaba el recorregut. Val a dir que hi ha 5 modalitats diferents que sortiran en 5 minuts de diferència. En el cas de Sa Pobla, les sortides a les 10:30 al carrer Fadrins.
A Eivissa, a les 11:30 tindrà lloc la tradicional cursa de la dona, organitzada per l'Ajuntament i el Consell i l'Ajuntament de Sant Josep. La prova, que inclou modalitat de cursa i caminada, sortirà de la plaça de Sant Jordi fins al Parc Reina Sofia, a Vila. La inscripció té un cost de 8 euros, dels quals el 50% es destinarà a l'Associació Espanyola contra el càncer de mama metastàsic.
Paral·lelament, entre les 10:30 i les 12:30, el passeig de Vara de Rei acollirà tallers, batucada, concentració, taules informatives i activitats participatives amb lectura del manifest institucional a la 1 del migdia. La tradicional manifestació s'ha substituït enguany per totes aquestes activitats. A les 12:30, a més, tindrà lloc una rememorada en solidaritat amb les dones agredides a Sant Antoni fa unes setmanes.
A Formentera, a partir de les 10:15 del matí, se celebra la 12a caminada i cursa de la dona amb una paella solidària posterior. També, a la 1 del migdia, tindrà lloc la concentració i la lectura del manifest reivindicatiu serà a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Helena Trinidad.
Avui, diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és una jornada reivindicativa i solidària a Formentera. Solidària perquè entre les 10:15 i les 10:30 del matí sortiran des de la plaça de Sant Francesc i fins a Can Marroig els 300 participants de la 12a caminada i cursa de la dona que organitza l'Associació Espanyola contra el Càncer de Formentera, que després oferirà una Tots els beneficis aniran a càrrec d'aquesta associació. Pepita Gavaldar és la seva presidenta.
Recalcar-te, de veritat, que dones les gràcies a tots els col·laboradors que ens ajuden en aquesta paella, perquè gràcies a ells no tenim que gastar ninguna pesseta i ells mos ho donen, mos ho regalen tot.
La part reivindicativa serà a la una del migdia també a la plaça de la Constitució, on les associacions feministes Figa i Espai Dones faran una concentració en cartells reivindicatius, llegiran un manifest i oferiran intervencions artístiques sempre acompanyades del ritme de la batucada blococolobrària.
Les desigualtats de gènere tenen el seu reflex en molts àmbits de la vida. Un d'ells és el de la salut. A motiu del Dia Internacional de la Dona, Metges del Món recorda que les Illes ja han atès enguany 282 dones en situació de vulnerabilitat i xifren en 174 les incidències per accedir al Sistema Nacional de Salut. Parlam d'obstacles administratius, dificultats d'empadronament o falta d'informació, fets que deriven en la impossibilitat d'aconseguir una cita mèdica. Però Metges del Món també ha volgut posar sobre la taula, una pregunta incòmoda, però diuen necessària. Quants estudis mèdics s'han fet pensant específicament en les dones?
L'entitat defensa que, històricament, la medicina ha utilitzat el cos masculí com a model universal. Durant dècades, els assaigs clínics es varen dissenyar majoritàriament amb participants homes i llavors els resultats s'extrapolaven al conjunt de la població. Esther Callizos, coordinadora de Metges del Món a Balears.
El que ara volem posar-hi el focus és en donar-nos compte que les dones doncs, tenim drets i hem estat infrarepresentades en estudis clínics i que això s'ha de tenir en compte i intentar ens haver d'incloure en els estudis que estan fent actualment i els que estaran properament.
Una situació que alerta té conseqüències directes sobre la salut femenina.
Aquesta manca de perspectiva el que implica és que a vegades hi ha una sobremedicalització en alguns casos. Altres vegades s'està infratractant altres casos o bé s'està exponent a majors dosis de medicació, per exemple, o a medicaments que no han estat encara prou estudiats en el cos femení.
Metges del Món manté que les desigualtats també es manifesten en l'accés quotidià als serveis sanitaris, o veuen especialment entre les dones que es troben en situació de major vulnerabilitat i que tenen en els seus programes.
Han patit 174 barreres per accedir al Sistema Nacional de Salut. És a dir, no han pogut accedir a targeta sanitària, hi ha un patit discriminacions a l'hora de concertar cita, endarreriments a l'hora de diagnòstic i quan una dona no pot accedir al sistema sanitari en unes condicions d'igualtat, doncs aquest dret a la salut deixa de ser efectiu.
Per això defensen la incorporació transversal de la perspectiva de gènere en la recerca biomèdica i en la pràctica clínica.
En la mateixa línia d'oferir un enfocament personalitzat per a les dones i les seves necessitats, l'Ajuntament de Calvià posa en marxa un programa pilot per a dones majors de 35 anys a través d'una aplicació mòbil per millorar els hàbits de vida i monitorar la seva evolució. Una eina que aspira a aplicar-se en el sistema sanitari balear, tant públic com privat, per impulsar un canvi de paradigma assistencial.
La prevenció proactiva és la clau per evitar fins al 80% de les patologies de risc alt, cròniques, que són causa de mort, com ara la diabetes o el deteriorament cognitiu. Una preocupació en alça, com demostra l'interès pel programa pilot Be Healthy Calvià. Format per una aplicació de mòbil i un equip de professionals, es monitorarà a més de 150 participants per crear una rutina de millora durant 6 mesos. Una iniciativa de la doctora i experta en longevitat, Patricia Puiggròs.
Se van recollint diferents variables de salut subjectiva, des de qualitat de la son, hasta de salut general, percepció de dolor, percepció d'esforç, com per també el nivell de l'estrès i el nivell d'emocions. Generem un sistema de connexió on cada dona té un pla basat en hàbits saludables que ho rep a través de l'aplicació de forma estructurada.
La proposta, de fet, ha rebut una allau d'inscripcions, dones interessades en millorar hàbits més enllà de l'alimentació i l'esport. També se suma la creació d'una comunitat amb qui compartir l'experiència, els neguits i, sobretot, un suport en el dia a dia.
La veritat és que el que per aconseguir és seguir prenent, el primer de tot, i, si és possible, una millora física, però, sobretot, una millora en el meu benestar emocional i aconseguir incorporar tècniques de meditació o mindfulness de manera rutinària, que actualment no ho faig.
Mi objetivo en este caso sería mejorar sobre todo el descanso, conciliación del sueño, el estrés, la gestión de las emociones. Estos programas me parecen no solo necesarios, sino que así se consigue llevar un día a día mejor, en sintonía. Además, sirven para testearte, para comentar con los compañeros y compañeras.
En acabar aquesta experiència pilot, s'analitzaran els resultats per ampliar l'ús de la plataforma a tota la població del municipi a partir de les prescripcions a la consulta d'atenció primària, ho que explica Mercè Batidor, responsable de l'Escola d'Hàbits Saludables de Calvià, organitzadora d'aquesta iniciativa.
Tenim projectes en marxa en els centres de salut, d'atenció primària, on estan fent les prescripcions d'actius en salut, com exercici físic, ioga, treball de força, d'alimentació, i tots aquests també duren 6 mesos. Val? Aleshores, si l'idea és que si això pot funcionar bé i dona bons resultats, poder-ho aplicar dins d'aquests programes de prescripció que van homes i dones igualment. Per tant, seria com una eina més.
De fet, aquesta aplicació anomenada IquiHealth ja la usen alguns metges de les Balears que volen canviar l'abordatge de la salut en el sistema sanitari actual.
El sistema no està preparat per una prevenció proactiva, sols tenim 10-15 minuts, el més ràpid al final és un medicament, el pacient no espera que li donis un consell general d'hàbits saludables, sinó doncs, un tractament, però tot això està canviant. No? Llavors, que ens estalviaríem molt de tractament, molt d'efectes secundaris, si totes les persones consolidessin bons hàbits saludables. De fet, tenim un conveni firmat amb el Col·legi de Metges de Balears.
Aquesta setmana han encetat el programa pilot amb la primera trobada i d'aquí 6 mesos faran balanç de la seva evolució i efectivitat.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Vuit i 16 minuts, el Centre Nacional de Persones Desaparegudes, que depèn del Ministeri de l'Interior, ha fet públic l'anunci de la cerca d'un jove de 19 anys i que s'informa necessita medicació a Palma.
Fa 1,80 m d'alçada, té els cabells i els ulls marrons. Si es té informació al respecte, es demana contactar amb el 091 de la Policia Nacional. La fotografia del jove l'ha difós al Centre Nacional de Desapareguts a través del seu compte a la xarxa social X.
Ha mort l'home de 51 anys atropellat dijous a Cala en Blanes, a Ciutadella. Dos dels presumptes implicats en l'accident han estat detinguts i la Policia Nacional cerca encara un tercer implicat, Ramiro López.
L'home atropellat estava ingressat a la unitat de cures intensives de l'Hospital Mateu Orfila i divendres vespre es va confirmar la seva mort. Per tant, el cas ha passat a considerar-se un homicidi. Les investigacions determinaran si es tracta d'un accident fortuït o intencionat. Dissabte matí, la Policia Nacional va detenir els dos presumptes autors de l'atropellament. Els agents també cerquen a una tercera persona implicada en el cas. La principal línia d'investigació apunta que el cas estaria relacionat amb una baralla amb arma blanca ocorreguda dimecres a un hotel de Sacleta, també a Ciutadella, és a dir, un dia abans de l'atropellament mortal. Els dos homes georgians implicats en aquesta baralla, de 50 i 44 anys, també van ser detinguts divendres quan van rebre l'alta mèdica.
El Servei de Salut de les Balears ha registrat 1.428 agressions a professionals sanitaris en el 2025. Suposa un augment del 15% respecte a l'any anterior. La majoria han tingut lloc en atenció primària i les víctimes han estat, sobretot, les dones. Això és perquè infermeria i auxiliars d'infermeria, professions molt feminitzades, han estat els col·lectius més afectats i han patit més del 44% de les agressions.
Han estat agressions verbals, sobretot, són el 87,5% del total, mentre que la violència física ha arribat al 12,5%. Pel que fa als autors, 6 de cada 10 són comeses pels mateixos pacients, mentre la resta les protagonitzen els acompanyants. Juan José Terrassa, subdirector de gestió de personal de l'IB Salut.
És multifactorial, no hi ha una causa que puguis dir que és la que produeix aquesta situació del pacient. Solen ser per qüestions també de llista de retrasos o de que se creuen que no han estat ben atesos o que volen una atenció superior a la que han rebut.
El sindicat SATSE Balear reclama un estudi d'aquests actes violents per confeccionar un pla preventiu. Carmen Ortiz és la coordinadora d'Igualtat.
Tendríamos que valorar cuáles son las causas que hay detrás de cada una de las agresiones, como pone nuestro plan de prevención de agresiones al personal sanitario, para realmente poderlas prevenir y que no vuelvan a suceder nunca más.
El govern anima els afectats a denunciar perquè, de fet, el 33% dels agressors són reincidents.
Però arriben els jutjats perquè si s'aconsegueix una sentència està demostrat que els reincidents no tornen a agredir si han estat jutjats.
Personas que agreden a sanitarios vuelven a reincidir, excepto cuando hay una denuncia a la policía. Por eso animamos a todos los sanitarios a que denuncien, porque así es la manera de que esa persona nunca más vuelva a reincidir.
La majoria d'aquestes agressions detectades s'han produït als centres d'atenció primària, que han sumat 787 casos, mentre que altres 611 han tingut lloc a hospitals i una trentena d'incidents més han passat en altres dispositius sanitaris.
Més coses, Maria Agnès Santpol, del Partit Popular, ja és la nova batllessa de Porreres. Això per mort del canvi pactat a la batllia amb el PI, proposta per les Illes, que n'ocupava el càrrec amb Xisco Mora, primera regidora des de fa 13 anys.
Amb el vot favorable de 8 dels regidors del consistori i acompanyada de la presidenta del govern, Marga Proens, i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, Santpol es mostrava així d'entusiasmada abans del ple.
Molt content. Fa 27 anys de la darrera batllia del Partit Popular i estic molt emocionada. Bàsicament el que farem serà continuar amb aquell full de ruta que vàrem marcar el 2023 i sí que hi ha petites coses que se duran endavant que encara no estan projectades, però la majoria serà continuar amb aquells projectes que tenim en marxa.
Per part seva, la ja ex-batllessa de Porrera, Xisca Mora, ha volgut reconèixer la bona sintonia entre Partit Popular i el PI durant els 3 anys de legislatura compartida.
Contenta, satisfeta de la feina feta aquests 3 anys com un sol equip de govern, hem fet feina plegats, com dic abans, amb responsabilitat i sobretot posant per damunt de tot Porreres.
Un pacte de govern entre aquestes dues formacions que evita que, a més, la llista més votada l'any 2023 es fes amb la batllia.
El grup socialista al Consell de Mallorca ha carregat contra la decisió del govern insular de reprendre la licitació de noves places turístiques.
Una decisió que coincideix en el temps amb la Fira del Sector, la ITB de Berlín, on el conseller de Turisme, Guillem Ginart, i el president del Consell Insular, Llorenç Galmés, havien fet gala d'un discurs, diu, molt promocional, centrat en la sostenibilitat. La consellera i secretària de Turisme del PSIPES, Joana Maria Drové.
És increïble. A més, tot això ho fan sense haver posat en marxa un estudi de càrrega com és la seva obligació, sense haver modificat el PIAT que el president Galmés ha anunciat dues vegades en aquests darrers 3 anys i sense complir en la seva obligació i en la seva competència de frenar, de perseguir i d'acotar el lloguer turístic il·legal.
Precisament, ja que parlem de turisme i ara ho fem de lloguer turístic, ha estat un èxit, asseguren, el quart fòrum Apturalia, la trobada del sector. Una cita marcada per la confirmació de la reactivació per part del Consell de Mallorca de la borsa temporal de places d'aquest tipus de lloguer vacacional després de mesos bloquejada per problemes tècnics.
Per la seva part, el govern assegura que amb el decret de contenció turística es prioritza la qualitat i l'equilibri territorial. Amb tot, però, lamenta que s'ha torbat per mort de la institució insular, però que ara ja tindrà resultats. Així ho ha explicat el conseller de Turisme, Jaume Bausà.
Recordava que avui fa un any, dia en van, dia enrere, vaig venir, vaig presentar decret de contenció turística i mos han torbat un any. Hauria volgut que s'hagués fet més ràpid, no ha estat possible, però bueno, en tot cas se començarà el camí dimecres i content de que les normes aprovades per govern tinguin fruit i se puguin continuar desenvolupant a través del Consell ja dimecres.
Maria Givert, gerent de la patronal de lloguer turístic Aptur, ha valorat positivament la mesura i reitera que hi ha una alta demanda per aconseguir aquestes places.
No ho sabem del cert, però és tan clar que tenint una moratòria que ve del 2022, que molta gent se va quedar a les portes perquè no se va avisar, etcètera, entenem que hi ha expectatives i, de fet, el bloqueig que hi va haver al setembre és perquè hi havia moltes expectatives i moltes sol·licituds, no?
Dimecres s'aprovarà la nova convocatòria en la reunió de la Junta Rectora del Consorci de la Bossa d'Allotjaments Turístics.
I el Parador d'Eivissa obre aquest cap de setmana les seves portes als veïns, una iniciativa organitzada per Paradors perquè els eivissencs puguin conèixer el nou establiment abans de l'arribada dels primers clients prevista per el 10 de març. Esther de Miguel.
El castell i l'Almudaina de Dalvila romanien tancades al públic des de la dècada dels 80. Els veïns d'Eivissa han pogut ara tornar a visitar aquest espai emblemàtic ja reconvertit en parador. És el cas d'en Vicent Marí, que treballava de guàrdia al castell als anys 70, quan era quarter militar.
És increïble. Quan entres aquí et dona un impacte de dins el que era. Avui ha canviat un mil per mil.
S'espera la visita d'entre 4.000 i 5.000 persones. Sentim alguns d'ells.
Yo creo que si yo estuve en dos o tres en la península, pero este es, de verdad, yo creo, mejor de España.
Tot molt polit, unes vistes impressionants.
Ho veig molt polit, molt acollidor i molt polit.
Els preus a l'estiu rondaran els 500 euros la nit per l'habitació estàndard. Sentim el director del Parador, Pau Arbona.
Els dos primers mesos estem pràcticament complets. Es veu que de cara a l'estiu encara tenim marge de venda.
A partir de dimarts, el Parador acollirà, 17 anys després de l'inici de les obres, els seus primers clients.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps present.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vegades?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IV3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un bon final de festa, fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faig una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Vuit i 26 minuts en clau estatal internacional. Els equips d'emergència han ampliat fins a la mà la recerca de l'home desaparegut divendres al riu Mogent, a Llinars del Vallès, Barcelona, en ple temporal de pluja.
El dispositiu de recerca s'ha mantingut durant tota la nit, tot i que amb manco efectius. Es treballa en un tram d'uns 40 quilòmetres de riu i els Mossos d'Esquadra intenten localitzar els darrers senyals del telèfon mòbil de la víctima.
I una dona ha estat detinguda a Montemayor, Còrdoba, per presumptament apunyalar mortalment un home amb qui havia mantingut una relació. Segons fonts policials, ella constava en el sistema Biogen.
Presentava un nivell de risc mitjà que comporta protecció i seguiment per part de la policia local del municipi. Ara està a l'espera de passar a disposició judicial. Recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista aquí a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
Fora de les illes, en internacional, la darrera hora passa per l'evacuació per part del Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors de l'ambaixada a l'Iran. S'ha informat que el personal de la delegació ha creuat la frontera.
Aquest moviment coincideix amb l'anunci per part d'Israel de l'inici de la següent fase, en paraules del portaveu del seu exèrcit, en l'ofensiva contra llocs claus, ha dit, de la defensa del país persa. De fet, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha declarat, també aquest dissabte, que el seu govern continuarà l'ofensiva amb tota la força.
Pel que fa a l'Iran, el compromís del president de no bombardejar els països veïns, excepte si era atacat prèviament, ha durat només unes hores.
De fet, aquesta matinada, països com Kuwait, Bahrain, Qatar, els Emirats Àrabs i també l'Aràbia Saudita han informat que han estat atacats amb míssils i drons provinents de l'Iran. Entre els objectius afectats, infraestructures aèries i portuàries, sobretot, com per exemple l'aeroport internacional de Kuwait, també un edifici de l'administració pública que ha acabat esbocat, de moment no s'ha informat de víctimes ni ferits. El president d'Emirats adverteix als seus enemics que el país no serà una presa fàcil. En unes declaracions públiques inusuals de Mohammed bin Zayed Al Nahyan, assegura que no s'ha de confondre la seva prosperitat amb debilitat i assegura que els atacs no desestabilitzaran el país com a centre regional de negocis. Ho ha dit en una visita a un hospital on s'ha reunit amb diverses persones ferides per projectils iranians.
Les ofensives continuen per ambdues parts mentre gran part de la població mundial clama per la pau. A És una manifestació a Londres que ha plegat milers de persones amb un clar missatge, ja ho heu sentit, no a la guerra. Mateixa posició continua defensant el president del govern central.
Pedro Sánchez diu que Espanya manté la seva posició. Acusa el Partit Popular i Vox d'hipòcrites per defensar la guerra d'Iran a costa dels doblers dels espanyols. Mentrestant, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, acusa a Sánchez d'abandonar els aliats a la seva sort.
La imatge internacional d'Espanya se ve herida, dañada por un presidente del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno. Un gobierno de España que ha abandonado a nuestros aliados, a su suerte, y que maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia.
Son unos hipócritas. Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás. Hoy y siempre España dirá no a la guerra. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra.
Són les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. Avui és 8 de març, Dia Internacional de la Dona, jornada reivindicativa en forma d'activitats i manifestacions.
A Palma, a les 12 del migdia i a les 6 del capvespre des de la plaça d'Espanya, a proposta del Moviment Feminista de Mallorca i la Coordinadora Transfeminista, respectivament, es faran les marxes. A Mó, promoguda pel col·lectiu de dones autoorganitzades, serà també a les 12 des de l'Esplanada. En el cas de Ciutadella, es durà a terme una altra manifestació, una hora més tard, per iniciativa de la Coordinadora 8M i el sindicat CGT. Pel que fa a les Pitiusa, a Formentera, concentració a la 1, a Eivissa s'ha substituït la manifestació per nombroses activitats.
En el 8M també destacam l'avís de metges del món a les Balears, ja netes en el que duim d'any a 282 dones en situació de vulnerabilitat.
I xifren en 174 les incidències que han patit aquestes dones per aconseguir una cita mèdica.
Més titulars, a les Balears es varen registrar l'any passat 1.428 agressions a professionals sanitaris, sobretot tot a atenció primària.
Suposa un 15% més respecte a l'any anterior. Segons el Servei de Salut, el 87% han estat agressions verbals i la resta físiques.
Les reserves hídriques de les Balears augmenten fins al 58% al febrer i ja no hi ha cap unitat en alerta.
Suposa un increment de 7 punts respecte del gener i també superior a la registrada fa un any.
Maria Agnès Sant Pol, del Partit Popular, ja és la nova batllessa de Porreres.
Fruit d'un pacte de govern, agafa relleu de Xiscamora del Pi, que s'acomiada després de 13 anys al capdavant el consistori.
L'Iran ha seguit bombardejant aquesta matinada països veïns com Kuwait, Qatar o els Emirats Àrabs.
Per la seva part, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha deixat clar que seguirà amb l'ofensiva contra llocs clau de l'Iran.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I feim ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita. Avui gairebé tots dediquen qualque titular a la jornada del 8M, tot i que no és el tema central, en cap cas. Última hora mostra la imatge de dues sanitàries i diu: una jornada de reivindicació, dones que cuiden i necessàries en els sectors econòmics.
El titular en gros és d'economia i l'amenaça de la guerra al transport balear pels preus del combustible, que demana protecció i ja alerta d'una possible pujada de preus. També llegim un apunt d'esports. El Mallorca desaprofita un 0-2 en temps de descompte en el debut de Michelis.
L'empat a 2 amb l'Osasuna és la fotografia central de Diari de Mallorca. La frase "estrena agredolça de Michelis" acompanya una imatge del tècnic argentí donant instruccions a Manu Morlanes en un moment del partit.
L'allau de legalitzacions en rústic col·lapsa la resta de llicències urbanístiques, és el titular en gros, i ocupant tota la columna de la dreta i destacat en color lila, un especial del 8M amb entrevista a Dona Ferrato, fotoperiodista, i diverses notícies. Les infermeres que se'n van de les illes per la conciliació impossible i Balears són zona comunitat en igualtat de gènere i també dones en la Guàrdia Civil.
Diari d'Eivissa també dedica part de la portada del 8M i les segones jornades de psicologia de Balears. Diu, gairebé 9 de cada 10 víctimes de prostitució són sud-americanes.
La imatge és de la primera jornada de portes obertes del recent inaugurat Parador Nacional, amb centenars de residents que han aprofitat per conèixer el nou hotel de Dalvila, com hem explicat a l'informatiu. També destaca l'intent de segrest d'una menor amb la tècnica d'oferir llepolies i que més de 500 candidats s'han presentat a la fira Ves per Feina, que té 700 ofertes laborals.
També Periódico d'Ibiza mostra una fotografia semblant i diu, els eivissencs descobreixen el parador, amb satisfacció general per la rehabilitació del recinte.
El titular central està dedicat al conflicte de l'Orient Mitjà i semblant. El seu homòleg mallorquí diu, el transport demana protecció per la crisi de combustible. En petit, llegim que han detingut un home per intent de segrest d'una menor i que Eivissa evita la sequera i el nivell dels aqüífers puja al 62%.
Menorca Diario destaca els parcs solars en seriosos problemes pels límits a la seva producció. Afegeix que la insuficiència de la xarxa elèctrica insular amenaça l'estrena de dues plantes que hauran de funcionar per davall del 50% de la seva capacitat.
Comparteix espai amb la fotografia d'una dona passejant dos cans i diu madura en les normes municipals que vetllen pel civisme amb els animals amb sancions mínimes de 500 euros. En informació local llegim que Mobilitat contracta un enginyer per desembossar les feines.
Acabam amb els diaris de tirada nacional. Tots destaquen en portada la guerra, especialment l'ABC, amb fotografia tota plana del president nord-americà saludant a les tropes militars, i el titular és Estats Units suspèn a Trump, que no aconsegueix suport popular per a la guerra.
Mateixa imatge usa La Vanguardia, tot i que més petita, enquadrada només a la cara de Trump i el seu gest seriós. 8 dies de guerra i caos sense estratègia per al futur de l'Iran. En tot, encapçala la portada el Dia de la Dona i la frase que significa ser feminista avui, amb entrevista a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. En aquest sentit, El País titula Igualtat sí, feminisme depèn, perquè hi ha tants joves desencantats. El titular central torna a girar entorn al conflicte bèl·lic, un nou món sense regles apunta. Acabam amb El Mundo, que diu Trump anuncia més morts mentre l'Iran titubeja en el Golf Pèrsic, acompanyat de la fotografia del president i de la dotzena de mandataris latinoamericans que li donen suport a la signatura del test Escut de les Amèriques contra el narcotràfic.
Amb el repàs de les portades hem arribat a les 8:35. Ja són aquí els esports.
Informatiu Matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a Iveta Ràdio. De Michelis i el seu equip es varen quedar ahir a mitges. Després de fer el més difícil, posar-se 0-2 al marcador i arribar al minut 89. Amb aquest resultat, l'equip del tècnic de Justiniano Posse va veure com dues errades en defensa van provocar la pèrdua de 2 punts i així arribar al minut 100 de partit amb un agredolç empat a 2. El doblet de Morici per una banda i la més que rigorosa expulsió de Virgili van marcar el signe d'un partit ben competit pels mallorquins. Dues errades puntuals van permetre als de Lecce Olizzi reaccionar i empatar un partit que perdien, com ha dit abans, al 89. Al final, 2-2, i reflexió d'un Martín de Michelis content pels seus jugadors.
Muy, muy contento en muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente. Y si hay algo que se necesita para salir de estas situaciones, es valentía. Creo que los chicos captaron muy bien el mensaje. Salieron a mostrarlo del primer momento. No vinimos a escondernos. Contra un equipo que tiene un muy buen presente, que se hace muy fuerte acá en casa. Nos sentimos muy cómodos el primer tiempo. Después empezaron a aparecer desgaste, cuestiones físicas que me fueron obligando a ciertos cambios. Después la expulsión y bueno, terminó siendo esa montaña rusa.
L'argentí no va amagar, això sí, la seva decepció per la pèrdua de 2 punts al tram final del partit.
Creo que las sensaciones hay que dividirlas en 2 partes, ¿no? En el resultado, sí, esa sensación de amargura, porque nos habíamos puesto con 2 goles por ventaja y después terminás llevándote solo 1 punto y además vinimos a buscar los 3 y creo que quedó demostrado.
L'expulsió de Jean Virgili, que només va veure l'àrbitre Hernández, va tenir sense cap dubte la seva incidència en el joc de l'equip.
Condiciona mucho, obviamente, por lo emocional, si me parece o no. Me guardo mi opinión, porque la decisión es pura y exclusivamente el árbitro, tengo poco para hacer.
Malgrat les bones sensacions que va deixar el Sadar, el Real Mallorca, de Micheli sap que li queda molta feina per fer.
Corregir siempre, incluso aún en la victoria. Ahí en ese momento ya el rival jugaba solo a central,
tenía
gente por adentro muy alta, peligrosa, entonces decidimos armar como una línea de 5 para ir rápido, tapar los centros y defendernos bien adentro con los dos centrales y Omar. Llegó el gol del empate, pero que no tiene nada que ver con una cuestión táctica. Hay un acierto de rival, hay una gambeta y un buen remate.
I del rendiment golejador de Vera Molich, que ahir va arribar a la xifra de 18 gols marcats. De Michelis va ser breu a la seva contestació, però molt clar a la seva valoració.
El tanque lo tenemos, lo tenemos que seguir aprovechando.
De la 27a jornada primera, a més del partit del Mallorca, també es va jugar el Joventut, Girona 1, Atlètic Madrid 3, Real Sociedad 2, Atlètic Club de Bilbao 0, Futbol Club Barcelona 1. I dos apunts en quant a la selecció femenina, on recordem participen fins a 4 jugadores mallorquines, Catacoy, Patrick Guijarro, Manuel Caldentey i ahir Lucía Corrales, que va ser protagonista del triomf d'Espanya a terres turques davant Ucraïna per un gol a 3. I deim el nom de l'inquera Lucía Corrales perquè el 0-2, marcat abans del descans, al minut 43, va ser tot un golaç per part de Lucía Corrales, que des de fora de l'àrea va marcar un gol espectacular a la seva primera titularitat a la selecció espanyola. Primera titularitat i primer gol d'una Lucía Corrales que ben segur podria formar part de la partida de la selecció femenina que, segons va avançar ahir la cadena COPE, jugarà el pròxim 5 de juny, divendres, partit classificatori pel pròxim Mundial, el d'Espanya a Anglaterra, a l'estadi de Somos. Aquesta és la gran notícia que podria confirmar-se a les pròximes hores, un partit que serà decisiu de cara a la lluita per la primera plaça del grup entre britànica i espanyol. Recorda que aquest partit és classificatori, al igual que el d'ahir d'Ucraïna i Espanya, pel pròxim Mundial de Futbol, on recordem Espanya és la vigent campiona del món. Mos anem cap a la primera federació. L'Eau d'Eivissa va guanyar ahir còmodament el nou Maulí davant l'Antequera per 0 gols a 3. Amb els gols de Fran Castillo, Manu Pedre i David García. Amb aquest marcador, l'equip pitiu s'atraca de les posicions de play-off i la pròxima jornada, recorden, rebrà camises al cuer de la classificació, el Marbella. Sentint el mig centre David García, seguit pel Cádiz fins a final de temporada, y que ahí va a tancar el marcador a más 0 a 3.
Creo que el equipo ha hecho un partido bastante serio. Es verdad que venía a tiempo el equipo haciendo buenos partidos fuera de casa, pero quizá por diferentes detalles pues se nos estaban escapando los puntos. Y creo que hoy el equipo ha vuelto a dar la cara y hemos competido bastante bien para llevarnos los 3 puntos a casa.
26a jornada de la segona federació, amb un total de 5 partits en representació balear la jornada d'avui. A les 11:30 es juguen l'Atleti Lleida Unió Deportiva Poblense. L'11 dels cartons ja cercarà el triomf i qui sap si recupera el lideratge de la categoria davant un Atleti Lleida enfonsat a la zona de descens. Sentim el jugador pobler Marc García.
Bueno, nosotros tenim clar que ells volen guanyar i més després de com se va donar la seva derrota l'altre dia. Però bueno, nosaltres cada setmana tenim el mateix objectiu, els 3 punts, i aquesta setmana no serà diferent.
A les 12 juga tot un partidàs a l'estadi Johan Cruyff. Ens referim al Futbol Club Barcelona B, a l'Atlètic Balears. Un gran partit que recorda que la primera volta ja va deixar un espectacular empat a 4. Com a nota negativa, ja confirmada la llista de convocats en la jornada d'avui, l'absència per lesió del seu golejador Jaume Tobà, que no ha arribat a temps per poder ser ni tan sols a la convocatòria. Luis Blanco és l'entrenador del conjunt blanquiblau.
És un contexto que nos gusta este fin de semana, campo muy bueno, donde nosotros creemos que podemos hacerlo bien con balón también. Está claro que vamos a necesitar un grado altísimo de, de atención y concentración defensiva, pero sí que estoy muy tranquilo que vamos a hacer allí un buen partido con balón, que le vamos a poner en aprietos.
Recorden la resta de partits que juguen avui, també a les 12. Andrats Castelló B, Torrent, Porreres i Societat Esportiva Eivissa-Barbastro. A la tercera federació, 25a jornada, ells van jugar 4 partits, Inter Eivissa 2, Roland Molina 2, Manacor 3, Felanitx 3, Josetense 3, Port Main 0 i Platja de Calvià 0, Santanyí 1. Per avui, 5 partits més. Quan falti un quart per les 12, el Constància Alcúdia a les 12, el Mallorca B, que rep el Soncle de Son Babiloni i una bona partida per part de l'equip de Gustavo Sivillo de recuperar el lideratge d'aquest grup 11 després de l'empat ahir a 3 del Manacor a Capellera davant del Felanitx. També a les 12 juga el Mercadal Binissalem, 12 i quart Formentera Collerense i tanca la jornada d'avui en Esmoleta al Cardassà Penya Esportiva. Sentim el tècnic del conjunt visitant, Raúl Garrido.
El equipo está bien, convencido, confiado después de la victoria del otro día por cómo se produjo y con muchas ganas de afrontar estos 10 partidos que quedan con la máxima ilusión y convencidos de que el objetivo lo podemos conseguir. Como decimos siempre, vamos a pasar por momentos mejores, peores, pero esa convicción siempre va a estar.
En bàsquet de la primera federació, 23a jornada, tota la jornada juga avui diumenge a les 12, Palmer Bàsquet, Tizona, a Burgos. Els de Juan Diria reben a un rival que només suma un triomf més que els mallorquins i que és rival directe també, valgui la redundància, en la lluita per la permanència. Juan Diria.
Nosotros tenemos que entender que nuestro partido a nivel defensivo tiene que ser muy sólido. Tiene que ser un partido donde estemos muy concentrados, como digo siempre, 40 minutos. Y bueno, y adelante, por supuesto, compartir el balón e intentar hacer un baloncesto donde, bueno, donde todos nos sintamos parte, ¿no?, del juego y cada uno dentro de su rol aportando el 100%.
A les 6 es juga Fiwi Palma Cantàbria, també al Palau d'Esportes on moja a les 6 i mitja. El Movistar Estudiant rep la visita d'un Estia Menorca, clarament amb la fletxeta cap amunt. Javi Zamora es el técnico de Lestia.
El Movistar Estudiantes es un club de los tres históricos del baloncesto nacional, sin duda cuna de talentos. También yo creo que es multidimensional, ¿no? No solamente es un club de baloncesto, sino es una filosofía.
En quant a la segona federació, 20a jornada, ahir es va jugar clar Sant Antoni 91, Ciudad Molina Basca 73. Feines fetes per part de l'equip de Josep Maria Barrocal, que conserva el lideratge de la competició a falta de 6 jornades pel final de la fase regular, després de superar ahir el seu rival per de 8 punts de diferència al pavelló de Sa Pedrera. Sentim el tècnic català del Clas Sant Antoni, Josep Maria Barrocal.
Ens ha costat arrencar, hem començat bé al principi de tot, però ells s'han ficat, recuperat, hem marxat guanyant de 6-7 punts a la mitja part. Ens ha costat, hem estat serios, però bé, penso que hem guanyat els 4 quarts, penso que hem estat sòlids en defensa, jugar amb tots els jugadors és quasi impossible en el bàsquet modern, ho hem pogut fer, és una cosa que estic content que tothom pugui jugar i tothom pugui contribuir. I ara, evidentment, bueno, es comencen ja a finals, en queden 6 partits, això és molt ràpid per tot.
A voleibol, jornada redona tant a la Lliga Verdola com a la Superliga Masculina. A la Superliga Masculina, 19a jornada, ahir el Terol va caure davant d'un Coreta Balear Manacor que encara du la bona ona de ser campió de la Copa del Rei per jugar el seu bon moment guanyant aquest partit en el tiebreak, en el cinquè i definitiu set. Més fàcil no ho va tenir tampoc la Barca de Menorca, que també va guanyar, en aquest cas per 3-2, el club Voli Melilla. Les campions de la fase regular de la Lliga Iberdrola varen tombar la resistència de les nord-africanes en 5 sets, com han dit abans. Recorden que només queda una jornada per tancar el calendari d'aquesta fase regular. En handball, ahir a Divisió de Plata, 23a jornada, continuen les bones notícies per part del Transmatxi handball Eivissa, que va guanyar, i de quina manera, per ser gol de diferència, el Contazana Saragossa, 36-29. un triomf al cinquè consecutiu de l'equip d'Eugenio Tilbes que li permet consolidar-se a la zona de play-off d'ascens. I en quant a la primera divisió grup C, 24a jornada per avui, la Nacional Handball Mallorca, que ve de sumar 3 derrotes consecutives, rap a les 12:30 la visita del Balonmano Elx. Tot això dins el marc de la diada de handball organitzada pel Club Marratxiner, pel que s'espera un gran ambient a les graderies del pavelló de la Salle Pont d'Inca. Sentim a Guillem Fernández, capità del conjunt marratxiner.
Un rival que al final està on està la taula, però crec que és un poc enganyoso, ¿no? Y no nos podemos fiar en ningún momento, no podemos bajar la guardia y tenemos que salir desde el primer minuto a morir en la pista.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma-Futsal ja és a Palma després de celebrar el passat divendres la classificació per jugar la seva quarta final a fort consecutiva a Pesaro, Itàlia. Qui ho anava a dir per un club que just fa 10 anys va jugar la primera final, però de la Copa del Rei a Sevilla davant del Pozo Murcia. Aquesta fita, el de la classificació, la valora Badillo com un fet extraordinari per un club del que recorda que s'està fent una gran tasca a nivell esportiu, arribant, com han dit abans, el passat divendres a la quarta final fort consecutiva a la màxima competició del futsal europeu.
Hay que valorar lo que ha hecho este equipo o esta generación de jugadores, que son 30 partidos, ahora que lo superen, 4 años consecutivos a la Final Four. A ver cuántos equipos lo han hecho en la historia. Y a ver si no somos el único equipo que repite. Igual si repite, somos con Sporting. No será tan fácil, entiendo yo, si no hubiesen repetido todos los equipos en la Final Four. Hay que valorar lo que ha hecho este equipo o esta generación de jugadores.
El sorteig d'aquesta Final Four a Pesaro serà el pròxim dimarts de 7 de març. Els tres rivals que lluitaran amb en Palma Futsal per conquerir Europa són el Gimbe Cartagena, l'Sporting de Portugal i l'Etoile Lavalois francès. A la segona divisió, 22a jornada, ahir el Gassifet Atlètic va empatar 2 a la pista del Burela i 2 punts per tancar el bloc d'esports. Gemma Trià i del Fibrea, parlant de pàdel, jugaran a les 3 la final del torneig de Gijón, el segon del circuit mundial de Premier Pàdel, després de superar ahir la dupla formada per la valenciana Tamara Ricardo i l'argentina Claudia Jensen en 2 sets, un doble 6-2. La final la jugarà davant la parella formada per Ari Sánchez i André Austero, i en rugby, segona jornada, fase per la permanència, divisió de 9B, amb derrotes del Toro a Sitges, 33-15, i del Palma Rugby Union, 20-30, davant el Buc de Barcelona. Amb aquest punt de rugby ho deixam. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Vuit i 52 minuts, seguim amb l'informatiu matí. Les reserves hídriques de les Balears augmenten fins al 58% al febrer. Suposa un increment de 7 punts respecte al gener i també és superior a la registrada fa un any. S'ha produït un canvi d'escenari, ja que ja no hi ha cap unitat en alerta.
L'única que quedava al gener era Artà i ara ha passat a situació de prealerta amb Manacor a la nit, Esplà, Palma Alcúdia i Menorca. En tot és poc més de la meitat de l'arxipèlag, mentre la resta està en situació de normalitat. Segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia, febrer ha estat un mes molt sec a les illes, amb una precipitació mitjana de 10 litres per metre quadrat, molt inferior a la mitjana habitual, que és de 48 litres. Pel que fa a les temperatures, febrer ha estat extremadament càlid, amb una temperatura mitjana de 13,2 graus i una anomalia de gairebé 3 graus per damunt de l'habitual.
Quatre entitats de Menorca han elaborat un document de propostes amb l'objectiu de defensar el patrimoni històric, natural i cultural del Port de Mou. Reclamen un enfocament allunyat de la mercantilització que ajudi a recuperar el port com a bé comú. El test va ser presentat a nit en societat a l'Ateneu de Mou. Ramiro López.
El text inclou diferents propostes com donar suport a l'aqüicultura, potenciar la producció de marisc i algues comestibles o destinar el 2% del pressupost anual del port a programes de recuperació activa del patrimoni. Sentim a Tòfol Mu, secretari dels Amics de la Mà del Port de Maó, i tot seguit a Oriol Redalga, tècnic del GOM Menorca.
Amarraments per barques tradicionals equipades amb vela llatina.
Caldria fer una aturada i revisar quins valors tenim, què és el que hi ha en el fondo de la mà, què és, quins ecosistemes tenim, quins hàbitats tenim, quines espècies hi viuen.
També proposa reservar el 2% dels amarraments per embarcacions tradicionals, mantenir els pantalans a preu de proximitat per als residents i protegir les casetes de vorera. Rita Pabst és la presidenta de l'Associació de Casetes de Vorera de Menorca.
Que haya una iniciativa de proteger lo que son las casitas de vorera, que tenían un uso tradicional para pescadores, mariscadores, para guardar la barca.
També se cerca establir un topall d'amarraments recreatius per embarcacions de lloguer i megaiots i donar prioritat d'amarraments a la nàutica social. Antoni Barber és el president de l'Associació d'Amarraments Públics de Junquet.
Solen ser llaüts, o barquetes petites, que, bueno, que la gent aquí a Mó i a Castella està habituada, pues, a sortir a pescar, a fer diumenge amb sa família, però que el que tenen por és de que aquest context, no, de nàutica accessible per a resident d'aquí es pugui veure en qüestió.
Les entitats signatàries del document proposen finalment elaborar un pla sectorial del litoral per definir la gestió de les costes de Menorca.
I el Consell de Formentera ha iniciat les feines de repintat i actualització de la senyalització viària al nucli de Sant Francesc. L'objectiu és millorar l'ordenació del trànsit, reforçar la seguretat viària i actualitzar els espais d'estacionament del centre de la localitat. Ens ho conta Elena Trinidad.
El passat dilluns varen començar les feines per repintar la senyalització horitzontal a tot el nucli urbà de Sant Francesc. Javier Serra és el conseller d'Infraestructures.
I també dins d'aquest repintat hi ha la millora que nosaltres ens varen comprometre amb els vecins del carrer Pla del Rei.
En el carrer Pla del Rei es reorganitzaran alguns aparcaments de 30 minuts i els espais reservats per a càrrega i descàrrega per millorar la convivència entre l'activitat comercial, la mobilitat i el veïnat.
El incivisme de la gent que aparca a zones que no té que aparcar arriba a un punt que el camió col·lapsa tot el carrer i hi ha vegades que es fan cues que travessen el carrer de banda a banda.
Si insistiu, es col·lapsa una miqueta perquè la gent, ja et dic, va una miqueta loca i tal, però bueno, si és tot que per millorar i tal, endavant.
La intervenció preveu l'actualització de tota la senyalització horitzontal del nucli, incloent-hi passos de vianants, zones d'estacionament i altres indicacions viàries.
Primer que facin més aparcaments de Sant Francisco, perquè ara ve si ven, la meitat dels dies anar a comprar pa a Sant Francisco, no troba un aparcament.
Una via pública ha d'estar en bones condicions i si els tècnics creien que era necessari, no hi ha que posar cap emperó.
Aquesta actuació té un cost aproximat de 40.000 euros i un termini d'execució d'unes dues setmanes que es pot allargar depenent de les condicions meteorològiques.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
L'actriu mallorquina Rosy de Palma ha vist reconeguda aquest dissabte la seva trajectòria professional a Màlaga amb el Premi Màlaga Sur i en el marc del Festival de Cinema a la capital andalusa. La musa d'Almodóvar es troba en plena campanya de presentació de la seva darrera pel·lícula, Dia de Caza.
Pues estic molt contenta, la verdad, porque me la han dado con mucho, mucho cariño y molt amor, entonces lo recoges así.
Enguany, el Festival de Cinema de Màlaga compta amb una destacada participació d'autors illencs, com els directors Joan Porcel i Andreu Fullana, que ja han presentat projectes.
Marratxí viurà avui la segona jornada de la seva Fira del Fang, una de les cites més emblemàtiques del calendari cultural del municipi. Després d'una inauguració i marcada per la pluja, l'organització i els participants confien que el temps respecti més avui i permeti gaudir amb normalitat a totes les activitats previstes.
Tot i el mal temps, molts visitants acostaren ja ahir fins a la plaça de l'Església de Sant Marçal per descobrir les creacions dels artesans del Fang, autèntics protagonistes d'aquesta fira que cada any reuneix professionals d'arreu de les illes i de la península.
És molt guapa, fa un quant d'anys que se fa
i jo crec que cada vegada és més guapa i se supera de cada vegada un poc més.
Ens ha agradat molt, moltíssim, molt, molt, molt. Ens ha fet molta il·lusió, eh? És la segona vegada que venim, perquè el dia 5 ja vam venir.
Els assistents també aprofitaren l'ocasió per comprar alguna peça i endur-se a casa un record d'aquesta tradició tan arrelada al municipi.
Sempre amb molta il·lusió perquè és la marca de Marratxí, tant pels ollers com pels ciurellers que poden exposar. I bueno, per nosaltres, pues, il·lusió perquè és un moment per poder-los trobar tots junts i poder comprar les cosetes que potser te fan falta a casa o el que te fa ganes, perquè sempre veus coses noves.
És que tot, és que jo tot el que estem a fang m'encanta, i tot, sobretot coses de cuina, m'encanten, coses per bany, m'encanten, i després coses de decoració, hi ha preciositats.
Els artesans afronten amb optimista els pròxims dies de fira, que s'allargarà fins diumenge que ve, 15 de març, amb l'esperança que el Voltens animi encara més la participació.
Amb molta il·lusió i amb moltes ganes. Esperen que estem molt acompanyi.
Animats, segurament si amb aquests 10 dies podem vendre qualque cosa i animar un poc la butxaca.
Pel que fa a la programació d'avui, la jornada comença a les 11 del matí amb una ballada popular a càrrec de l'Associació Folclòrica i Cultural Engalba. A les 12, els més petits podran gaudir d'un conte-contes dedicat a sa Jae Corama. I ja a les 5 i mitja de l'hora baixa, la festa continua amb un passacarrer a ritme de batucada.
Shit.